cançó Gelosia de Jacob Gate. Com a sintonia del nostre programa, comencem Cine FM d'aquest mes de gener que ja s'acaba.
Doncs sí, si us quedeu a escoltar-nos rebreu una bona dosi d'estrenes cinematogràfiques. Aquí tenim els nostres tècnics, tan eficients com sempre i amb ganes de que la ràdio us faci companyia.
Ja tenim preparat el primer tràiler d'avui, una pel·lícula amb molt espectacle de cabaret i amb les veus de Cristina Aguilera i Cher. Ens referim a Burlesque.
¿Cuánto es a Los Ángeles?
Ida, oída y vuelta.
Estás de coña, ¿no?
Cuando te pones el maquillaje, es como si fueras un artista. Pero en vez de pintar un lienzo, pintas una cara.
¿Qué es este sitio? ¿Eres Tess?
¿Por qué estás en mi espejo?
Nunca había visto nada como esto y quiero formar parte de ello.
Muy entusiasta, poco oportuna.
¿Esa no es la chica que estaba ayer en el backstage?
Quiero estar ahí arriba, quiero hacer eso.
La cuestión es... ¿Tienes ese talento?
¿Qué ha sido de todas las grandes bailarinas de Los Ángeles?
Están bailando todas con las estrellas.
¿Qué hace esa allá arriba?
Creo que es una prueba.
¡Dave, corta!
¡Espera un segundo! ¡Puedo hacerlo!
¡Qué mona! ¿De verdad lo crees?
Bájatelo. Venga, vamos.
Para. Sube el telón.
¿De qué es diminutivo Ali?
De Alicia.
¿De Alicia? Pues bienvenida al País de las Maravillas.
La paraula burlesque es refereix a espectacles teatrals, que solen consistir en historietes de paròdia. Aquest tipus d'espectacles sorgeix al segle XIX, a partir del music hall i espectacles de vaudeville.
But never can possess. A principis del 20 apareix el burlesque populista, que és una barreja de sàtira, performance i entreteniments per a adults. Els intèrprets són en general dones, que sovint formen cors o grups per fer música. La il·luminació és espectacular i fins i tot s'inclouen actuacions amb foc i contorsionisme. Oh, well, give it to the
band. I ara que ja tenim una idea del tipus d'espectacle que és el burlesque, ens centrarem en la pel·lícula estadounidenca dirigida per Stephen Tin i protagonitzada per les cantants Christina Aguilera i Cher.
Ali, interpretada per Christina Aguilera, és una noia que ve d'un poble petit. El destí la portarà a Los Angeles, on complirà els seus somnis en un teatre magnífic però destartalat. El burlesque. En aquest local es fan espectacles de cabaret i varietat. Ali hi decideix entrar i aconsegueix una feina com a cambrera.
L'ambient, el vestuari extravagant i les coreografies cridaneres l'atrauen i decideix anar a parlar amb Tess, interpretada per Cher, la diva del pop, per poder ballar les funcions. El destí li donarà l'oportunitat de demostrar el seu talent i la seva magnífica veu. La seva veu tornarà a donar al burlesque la glòria que abans tenia.
En aquesta pel·lícula, el personatge de la Tess adquireix un paper maternal. En una de les escenes, Tess li diu sàviament a l'Ali: quan t'estàs maquillant és com si fossis un artista, però en lloc de pintar un quadre, et pintes a tu mateixa.
Aguilera comenta que li ha agradat molt interpretar el personatge d'Ali, ja que és una persona que mai es rendeix, igual que ella. El millor d'aquesta pel·lícula és l'escenografia, els números musicals i les veus sobrehumanes de les dues cantants. Crec que només per aquestes coses ja val la pena anar-hi. El punt que potser és més fluix és un argument poc treballat. Simplement es veu una evolució de la protagonista i de les dificultats que va trobant al seu camí.
I ara canviem totalment d'escenari. Marxem cap a Bolívia, on s'ambienta el darrer film d'Iciar Bollaín.
También la lluvia.
Te lo dije que iba a pasar.
Justo este enfrentamiento va a pasar y se va a olvidar. ¿Por qué nuestra película no? Nuestra película va a durar para siempre, Costa, por favor.
Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos.
¡El agua no ha llegado! Como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido.
Chris, averigua dónde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él.
¿Dónde chingados están mis indígenas?
Si sabemos un sentido, estos indios nos llevarán de nuevo.
Frente de él, por favor, digo, que quede en algo, que tenga palabras, cabrón.
Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño. ¡Cállate!
¡Gracias, es increíble! ¡Gracias!
La pel·lícula s'inicia amb una trup d'espanyols que se'n va rodar un film a Bolívia i que ha de demostrar l'horror que els conquistadors espanyols van sembrar en aquelles terres. Ens trobem, doncs, amb el cinema dins del cinema.
El fet inesperat es produirà quan, davant els ulls atònits del productor i del realitzador, l'actor indígena que protagonitza el film deixa el rodatge per participar en les mobilitzacions en contra del govern i de l'empresa de l'aigua, que, ironies de la història, vol expoliar els bolivians.
Hi ha un fil invisible que uneix els indis que va trobar Colom i els actors bolivians que contracta Costa per 2 euros al dia. Iciar Bollaín ens explica què passa quan la salvatge injustícia que habitualment presenciem en els telenotícies i els documentals, es creua en les nostres vides.
Els personatges de Costa i Sebastián, el realitzador, es veuran en el dilema de fer costat als bolivians en la seva lluita per un preu just de l'aigua o bé defensar el seu propi projecte i, si cal, explotar la misèria.
El guió de la pel·lícula, de Paul Laverty, habitual col·laborador de Ken Loach i parella d'Iciar Bollaín en la vida real. L'actor bolivià Juan Carlos Audiviru, que interpreta en el film el paper de Daniel, líder de la revolta social, ha manifestat que també en la lluvia explica la història del seu país, del primer cop que la societat boliviana va ser capaç de guanyar a una gran empresa, en el que es va denominar la Guerra de l'Aigua, l'any 2000.
El millor del film són els cara a cara entre els personatges de Costa i Daniel. La dignitat que mostra Daniel durant la revolta a Cochabamba minarà la superioritat moral que el productor espanyol creu tenir i que li fa pensar que es troba lluny dels genocides que arribaren a les Índies amb Colom.
Daniel i Costa tindran el mateix dilema que els monjos de la pel·lícula que us presentem a continuació, De dioses i hombres.
Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. pero como hombres moriréis. Y como cualquier príncipe, todos caeréis. Salmo 82.
Ayer mataron a otro imán en la calle.
¡Largo de aquí!
Su monasterio necesita protección militar. Las atrocidades se repetirán.
Mi decisión está tomada. Me niego.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
Es un riesgo.
¿Tú has estado enamorado?
Sí, varias veces, sí. Hasta que un día conocí otro amor, uno aún mayor. Así que acepté la llamada de ese amor.
Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse?
Somos como pájaros sobre una rama. No sabemos si nos iremos.
Los pájaros somos nosotros y usted es la rama.
Los terroristas no me asustan y el ejército menos.
De dioses y hombres, una película de Xavier Beauvoir.
Tampoco me asusta la muerte. Soy un hombre libre.
De dioses i hombres es basa en els fets reals que es van produir a Argèlia l'any 1996. Un grup islamista armat va segrestar 7 monjos cistercencs del monestir de Tibirín. El 21 de maig de 1996, després que el govern francès i argelí no atenguessin les peticions dels islamistes, van executar els monjos.
De dioses i hombres recrea els últims mesos de la vida d'aquesta congregació. La nit de Nadal del 1995, un grup armat va entrar al monestir. Va ser l'ultimàtum perquè els monjos abandonessin el país. La pel·lícula se centra en el dilema que tindran els monjos de marxar o quedar-se. La decisió es prendrà col·lectivament. Per a ells, l'elecció tindrà conseqüències irreversibles.
Els forts lligams que els monjos tenen amb els habitants musulmans del poble apareixen a la pel·lícula com un exemple de tolerància entre creients de dues religions diferents. El director destaca l'esperit de pau i caritat que els monjos oposen a la violència que impera en el país.
La pel·lícula de Xavier Beauvoir adopta el punt de vista dels monjos i el ritme de la vida en un monestir cistercenc. Les tasques diàries al camp, el monestir i l'oració els ajudaran a mantenir la calma davant una situació amenaçant. De la natura de les muntanyes de l'Atlas i del llac són un element més per animar-vos que l'aneu a veure. No marxeu. A continuació, el DVD del mes. Avui hem pensat recomanar-vos Maria i jo, del director Félix Fernández de Castro.
Una adaptació del còmic del barceloní Miguel Gallardo, on s'explica el viatge a les Canàries de l'autor amb la seva filla de 14 anys que pateix autisme.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor.
El documental explica les vacances de Maria i el seu pare en un resort, Un escenari poc habitual per estiuejants com un pare sol amb la seva filla autista. Al documental veiem el dia a dia d'una relació que mostra els diferents aspectes del comportament dels autistes.
Us recomanem aquest DVD, sobretot si voleu saber més de persones autistes.
Per acabar el programa d'avui, us presentem el darrer film, en aquest cas una òpera prima de la directora Elena Trapé. Atenció a les adolescents, és Bloc.
Muchas gracias por estar todos aquí. Es una situación especial y diría que delicada.
Por todo ello hemos creído conveniente convocar esta reunión informativa conjunta a fin de aclarar todos los detalles de esta situación.
Mi vida es aburrida y es monótona y siempre pasa lo mismo.
Me aburro y estoy muy estresada. Tengo que estudiar física y química y no me entra nada.
Puta física y química.
Me compro un lápiz nuevo en mi ojo. Queda bien, ¿no?
O sea, esta parte de mi cara es horrible.
Tengo dos asignaturas suspendidas y aún no me han acabado de decir las notas. Estoy convencida y tengo... En total voy a suspender 4. Pues es una puta, porque se va a ir toda la mierda.
Me encantaría crear una sociedad secreta.
Ayer mi madre me pregunta que si me había liado con algún chico y eso, ¿no? Sí, mamá, claro, hombre. Está muy bien.
Yo quiero que sea así más romántico, más... No sé, uno el otro, así, con amor y tal.
Al final seremos todas las de la clase.
La pel·lícula vol anar més enllà de la notícia sensacionalista i fa un retrat d'un grup d'adolescents que decideixen tenir un fill a la vegada per descobrir emocions fortes i, sobretot, per enfortir els lligams entre elles i demostrar que són capaces de qualsevol cosa per les seves amigues.
Parlar d'adolescents avui en dia és parlar d'internets, xats i mòbils. Per això la directora del film fa que les noves tecnologies siguin el fil conductor de la pel·lícula.
Cap de les adolescents protagonistes de Bloc és actriu professional. Després de fer el càsting, l'equip de producció va instal·lar una webcam a les habitacions de les noies. La intenció era entregar a l'espectador moments d'una verdadera autenticitat, en els quals les adolescents apareixen davant la càmera conversant a través del xat.
El relat que planteja Bloc està explicat en forma de flashback i serveix a Elena Trapé per dir-nos que el més essencial d'aquesta etapa de la vida és el valor de l'amistat i la importància de sentir que pertanys a un grup.
L'espectador viatja en el temps i somriu recordant com era i com es comportava en aquella edat. A qui no li agradava compartir un secret als 15 anys?
I amb la cançó Secret de Madonna ens acomiadem de vosaltres.
Des de l'estudi de la ràdio agraïm la col·laboració del nostre tècnic d'avui, el Jordi Soldevila, i us desitgem un bon cap de setmana i sobretot un bon cine.
Bon cap de setmana i gràcies per acompanyar-nos. Si algun dia teniu ganes de venir a comentar alguna pel·lícula, només cal que truqueu o bé que ens envieu un correu a la ràdio. Us esperem.
Adéu.